UFO migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 5 d'octubre. Comencem edició a l'Info migdia de Ràdio Calella Televisió, com sempre amb els principals titulars informatius de la jornada que repassem amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencen les obres d'arranjament de voreres als carrers Monturiol, Jovara i també Ramon y Cajal.
L'actuació està inclosa al pla de voreres i té un termini d'execució aproximat de 2 mesos amb una inversió de 67.610 euros. Els treballs han començat al tram de Monturiol entre Amadeu i Ànimes i tindran efectes sobre la circulació, que quedarà restringida durant un període de 3 setmanes. Els propietaris de guals afectats podran acudir a Gesvia per obtenir l'autorització per aparcar gratuïtament a la zona blava.
Calella vol dotar de més eines i recursos també als consells de participació.
Ho han acordat així totes les forces polítiques a través d'una moció presentada en el darrer ple. El text proposa fer una revisió general de tots els consells municipals perquè tinguin un major pes en la presa de decisions del consistori. També es vol estipular que es reuneixin com a mínim de manera trimestral.
Més cancel·lacions i retards en la quarta jornada de vaga dels maquinistes de Renfe.
El servei de Rodalies opera el 50% quan els serveis mínims estaven fixats en el 85%. Aquest matí s'han suprimit 112 trens de la marxa de la xarxa catalana perquè alguns operadors no s'han presentat a la feina. El CEMAF i el Sindicat Ferroviari protesten pels efectes del traspàs total de Rodalies a la Generalitat.
Sobre els problemes que hi ha avui en el servei de Rodalies Renfe, s'ha pronunciat el govern de la Generalitat. Sentirem a la portaveu avui a l'informatiu. El govern que autoritza tot això, la reobertura de l'oci nocturn.
Discoteques i bars musicals podran tornar a obrir els interiors. Aquest divendres tindran un aforament del 70%, pista de ball oberta i caldrà portar la mascareta. Els detalls concrets els donarà aquesta tarda el Procicat.
I l'Hospital de Calella, que no registra cap ingrés per Covid aquesta última setmana.
Tampoc no s'ha donat cap alta ni s'ha produït cap defunció al Sant Jaume. Actualment hi ha només una persona atesa per la malaltia. Pel que fa a les dades epidemiològiques locals, a Calella la incidència segueix disminuint, amb un índex de rebot baix de 35,96 i un RT de 0,86.
L'Associació del Pubillatge vol posar remei el distanciament dels joves amb la tradició.
Adela Castellà anuncia que tiraran endavant accions de promoció del pubillatge entre els nois i noies de Calella per evitar que es tornin a repetir situacions com la d'aquest any, en què la renovació de la pubilla ha perillat fins a última hora.
I pel que fa a la previsió del temps, aquesta tarda es mantindrà l'ambient assolellat sense possibilitat de pluja aquí a Calella. La situació, però, es torçarà. Demà, durant el matí, podria caure algun ruixat. Serà curt i poc abundant. Pel que fa a les temperatures, avui màximes de 22 graus seran més baixes a partir de demà i durant el que queda de setmana. Comencem, doncs. L'Ajuntament continua amb el desplegament del pla de voreres amb actuacions ara en trams dels carrers Monturiol, Jovara i Ramon y Cajal per arranjar-los i fer-los també accessibles. Els treballs s'allargaran durant 2 mesos i aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària Construcciones i Obres Públiques d'Ibesa amb una inversió de 67.610 euros. En alguns trams s'aprofitarà també per fer la renovació de la xarxa de clavegram i d'aigua potable. En aquest cas, els treballs aniran a càrrec de Gestaigua.
El tinent d'Alcaldia de Territori, Marc Buch, ha explicat quin és el calendari d'obres previst per l'arranjament de les voreres.
S'iniciaran les obres pel carrer Moragues, en paral·lel, diguéssim, anirà avançant pel carrer Jovara i finalment doncs acabaran l'actuació a Ramon y Cajal. Sí, es calcula en 12 setmanes, són gairebé 3 mesos el termini d'execució, perquè hem de pensar que, clar, la substitució del clavegram i de l'aigua potable és una feina laboriosa i, per tant, doncs, els terminis són aquests, entre 10 i 12 setmanes.
Les rehabilitacions es faran seguint criteris d'accessibilitat amb un rebaix de les voreres a totes les cantonades. Al carrer Monturiol, on comencen les obres, s'eixamplarà la vorera de la banda de mar. A Jové ara s'actuarà l'últim tram pendent de renovar, el que hi entra Sant Joan i Sant Pere. A banda d'eixamplar les voreres de banda i banda de carrer, s'aprofitarà per fer la substitució de la xarxa de sanejament, aigua potable i clavegaram. A Ramon y Cajal, entre Vall de Bandó i Riera Capaspre, també s'hi farà la substitució substitució de les canonades d'aigua potable. Aquesta actuació es complementarà amb les intervencions previstes en el projecte Adaptem Calella de supressió de barreres arquitectòniques a l'espai públic. Contempla actuar en 11 cruïlles identificades com a punts negres pel que fa a l'accessibilitat.
I atenció, perquè a les obres d'aquests dies, als que fèiem referència, carrer Monturiol, Jubara i Ramon i Cajal, es preveuen afectacions de trànsit pel que fa a les més imminents.
Quedarà els propietaris dels quals el tram entre Amadeu i Ànimes podran dirigir-se a les oficines de Getxvia per obtenir l'autorització per poder aparcar de manera gratuïta a la zona blava de Calella.
El govern i l'oposició de Calella han acordat revisar els òrgans de participació ciutadana per promoure i dinamitzar els consells sectorials i també el Consell de Ciutat. Ho han acordat a través d'una moció que es va presentar en el darrer ple, ho van fer Esquerra i Calella en Comú i que van rebre el suport de totes les forces de l'art plenari. El text proposa fer una revisió general de tots els consells perquè tinguin un major pes a l'hora de prendre decisions. També es vol estipular que es reuneixin de manera trimestral com a mínim i que se'ls doti també de les eines necessàries i recursos per aconseguir que siguin espais de deliberació on donar més veu a la ciutadania. El ple també va prendre el compromís de crear en un termini màxim de 12 mesos d'un any el Consell de Ciutat. Actualment, Naomi, Calella té 13 consells de participació actius.
I són el Consell Escolar Municipal, el Municipal de Cultura, el del Medi Ambient, el de Salut i Política Social, el d'Esports, el d'Adolescents, el de Convivència i Participació, Solidaritat i Cooperació, el de Mobilitat, el d'Economia, Turisme i Ciutat, el d'Infants, el de la Gent Gran, el més nou, el Consell de Dones i LGTBIQ+, i ara tots els grups polítics doncs, han arribat a un acord per continuar dinamitzant tots aquests consells. Esquerra, qui proposants dels texts, reconeixien en el darrer ple que les propostes presentades passarien per una modificació del Reglament Orgànic Municipal, el ROM, en el qual el consistori ja està immers. Tot i això, Pilar Rocafort assegurava que cal una revisió de tots aquests consells al marge del ROM per aconseguir donar més veu a la ciutadania.
Evidentment estem immersos en el treball de revisió del ROM, però entenem que serà un procés llarg perquè és un document extens i que, per tant, s'allargarà en el temps i ens semblava que específicament sobre dinamitzar els consells com a eines per promoure la participació ciutadana podríem doncs, avançar aspectes més concrets, tot i incloure'ls posteriorment en el ROM, però que també podrien ser treballats i podrien ser aprovats. Això és el que ens va portar una mica a fer una moció més específica i més concreta sobre la dinamització dels consells vinculat, evidentment, a promoure la participació ciutadana i també en concret al Consell de Ciutat.
Pels comuns, aquesta revisió podria ser una bona oportunitat per detectar què és el que no funciona i de quina manera es pot solucionar amb els mecanismes que ja té el consistori. Escoltem a Sebastián Tejada.
És una forma de dir, o així ho encarem des del nostre grup, bé, fins ara ho hem fet d'una determinada manera, no estem satisfets i ara anem a remarcar allò que ens sembla que no funciona per tirar endavant a partir d'ara. Així que res, es tracta d'encoratjar-nos a fer funcionar allò que no funcionava i aquelles eines que ja tenim i que no, com a mínim nosaltres no es donen la satisfacció esperada.
La CUP i Ciutadans també van donar suport a la proposta. La regidora Núria Freixas va exposar que la participació és bàsica perquè hi hagi cohesió i una bona comunicació.
Considerem que la participació ciutadana és bàsica per poder arribar a això, una bona cohesió i comunicació. De fet, es demostren aquí el mateix consistori. Quan més reunions fem, quan més trobades fem, més bona relació hi ha i més això, més podem contrastar idees. Quan ens allunyem i no hi ha aquestes reunions i no hi ha aquesta comunicació, doncs la majoria de vegades hi ha molta més crispació.
El govern municipal, que també va donar suport a la proposta, va exposar que per ells la participació ciutadana és un principi bàsic per la bona governança. En aquest sentit, la regidora de Participació, Cindy Rando, va exposar que ara mateix hi ha 13 consells actius a Calella, integrats i representats per membres de grups polítics, però també per la societat civil.
Durant tots aquests anys hem treballat per crear o renovar consells municipals. Actualment disposem de 13 consells municipals actius que treballen de manera específica matèries concretes. Tot i això, el govern municipal seguirem treballant per millorar els consells municipals, així com per desenvolupar una anàlisi dels diversos consells de ciutat existents en poblacions similars per tal de posteriorment treballar els seus estatuts per tal d'establir el seu funcionament del nostre Consell de Ciutat.
La moció es va aprovar per unanimitat en el darrer ple del mes de setembre. Ara l'executiu local, amb l'aprovació d'aquesta moció, s'ha emplaçat a seguir treballant per desenvolupar una anàlisi dels consells que tenen poblacions similars per extrapolar-los a Calella.
Nova jornada de vaga a Renfe, en aquesta ocasió de 24 hores, convocada pels sindicats de maquinistes que estan en contra del traspàs total de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. A més, reivindiquen també recuperar llocs de treball perduts durant la pandèmia. Avui tampoc s'estan complint els serveis mínims dictats pel Departament d'Empresa i Treball, que és del 85% durant tot el dia. La companyia informa que Rodalies opera només al 50% i que durant el matí s'han hagut de suprimir més d'un centenar dels trens programats. L'alta velocitat funciona segons el previst.
Avui es viu la quarta jornada de vaga al Servei de Rodalies de Catalunya i amb l'experiència del caos d'ahir i de la setmana passada per l'incompliment dels serveis mínims, aquest matí l'estació de Calella estava pràcticament buida. Una estampa del tot inusual a l'hora en què hi hauria d'haver un formigueig d'entrada i sortida de passatgers. A la pantalla només s'anunciava un tren en direcció Barcelona i final de trajecte a l'Hospitalet de Llobregat. Pràcticament ningú a l'andana i algunes persones despistades preguntant al personal d'informació sobre els horaris de pas dels trens. Els maquinistes de Renfe fan avui la quarta de les 8 jornades de vaga, parcials o totals, que han convocat per reclamar 700 llocs de treball i serveis de tren retallats durant la pandèmia. També estan en contra del traspàs total de Rodalies de la Generalitat de Catalunya. Renfe ha expedientat fins ara 31 maquinistes pels incompliments dels serveis mínims. Ells, en canvi, al·leguen un error de comunicació. Les pròximes jornades de vaga estan convocades per als dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar.
Doncs, contundent reacció per part de la Generalitat de Catalunya a tot el que s'està visquent aquests dies amb el servei de trens, denuncia la situació insostenible de Rodalies, que atribueix, en aquest cas, el dèficit històric d'inversions per part de l'Estat. El president Pere Aragonès ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li ha reclamat la gestió del servei i li exigeix que es posin les solucions necessàries en el mentrestant perquè els usuaris tinguin accés a un servei digne.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, n'acaba de parlar en roda de premsa.
Des del govern català reclamem assumir la gestió d'aquest servei cabdal pel nostre país i exigim que mentre no es produeixi aquest traspàs, el govern de l'Estat posi les solucions necessàries per poder donar un millor servei als usuaris d'aquest transport públic i que també hi posi voluntat i disposició. És urgent poder comptar amb un servei ferroviari de Rodalies regular, puntual, segur i fiable. I així s'ha exigit avui mateix novament al govern espanyol.
Aragonès exigeix amb urgència propostes clares a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i, mentrestant, demana més implicació del Ministeri de Transports i Mobilitat i Agenda Urbana per trobar solucions al conflicte.
Era un secret a veus que s'ha acabat confirmant. L'oci nocturn podrà obrir els interiors a partir d'aquest divendres, 8 d'octubre. Ho farà fent ús del passaport Covid, tal com ha acordat la Generalitat amb la patronal en una reunió aquest matí. Mantindran un aforament del 70%. Pista de ball oberta, com dèiem. Això sí, caldrà portar la mascareta. També veuran ampliat l'horari. Els detalls, però, els donarà aquesta tarda el Procicat.
També ho acabava d'anunciar fa uns minuts la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
L'oci nocturn, com deien, reobrirà aquest 8 d'octubre amb un aforament permès de fins al 70% i amb l'obligatorietat que les persones que accedeixin als locals ho facin amb mascareta. Aquelles persones que ho vulguin també podran ballar a l'interior del local, doncs ja no serà un requisit estar assentat. Els detalls d'aquesta resolució, que com els deia s'està acabant de finalitzar perquè hi ha una reunió del Procicat a aquesta hora,
A falta de conèixer tots els detalls i com es regularà el passaport Covid, ja s'ha avançat que funcionarà de manera molt semblant a com ho feien abans de la pandèmia, amb pista de ball, horaris ampliats i, això sí, la mascareta, aforament del 70% i la gent podrà moure's per dins del local sense restriccions. Falten per contractar també alguns detalls més tècnics que s'anunciaran aquesta tarda. Pel que fa al passaport Covid, només caldrà que els usuaris se'ls descarreguin de l'aplicació La Meva Salut per acreditar que tenen la pauta completa. Les persones que no estiguin vacunades hauran de presentar una prova diagnòstica. Ara ja fa dues setmanes que l'oci nocturn pot obrir, però només en exteriors i fins les 3 de la matinada.
Doncs aquesta és una decisió presa en un context de baixada dels indicadors epidemiològics de la pandèmia després, de fet, del repunt de casos durant l'estiu. Aquí, a l'Hospital Sant Jaume de Calella, no s'ha registrat cap ingrés hospitalari per coronavirus, tampoc cap defunció des de la setmana passada. En els darrers 7 dies tampoc s'ha donat cap alta, el que deixa el balanç actual a només una persona ingressada atesa a l'hospital per la malaltia. El nombre de sanitaris de la corporació que estan en aïllament per la Covid és també d'una persona.
I pel que fa a les dades epidemiològiques locals, a Calella la incidència segueix disminuint. En l'última setmana s'han detectat 2 casos mitjançant un test d'antígens o una prova PCR i l'acumulat dels darrers 15 dies és de 9. L'índex de risc torna a situar-se en un nivell baix, a 35,96 punts, mentre que l'RT és de 0,86, fora de la fase expansiva de la malaltia. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants és de 41,95.
Altres notícies. A comarca, una incidència estructural va fer desallotjar diumenge al vespre un edifici de l'Avinguda Mediterrània, al barri del Poblenou, a Pineda. El bloc de 9 habitatges, situat al número 53 de l'Avinguda, hi vivien 19 persones i 4 menors d'edat. Després de la inspecció de l'edifici a càrrec dels tècnics de bombers i de l'Ajuntament, es va determinar que caldrà fer una actuació per reforçar els pilars afectats, tot i que determinant que no és una incidència greu. A conseqüència d'un pilar esquerdat, els veïns van ser reallotjats de forma provisional en cases de familiars o bé en una pensió que ha ofert, en aquest cas, l'Ajuntament de Pineda, ara per ara. L'edifici està precintat i no s'hi pot entrar. Segons l'alcalde Xavier Amor, s'està fent un seguiment per acompanyar la comunitat de propietaris en la resolució del problema. Ahir mateix van poder recollir els seus efectes personals, això sí, acompanyats dels bombers. Segons una de les veïnes afectades, un veí que és casualment bomber és qui va donar l'alerta en veure l'esquerda, el bloc de pisos. Aquest és un edifici que té 50 anys, però que sempre ha passat correctament totes les revisions. Ara confien en poder solucionar el problema i tornar el més aviat possible a casa. Temen, però, que el que pot costar l'obra i si l'assegurança se'n farà càrrec o no. I els Mossos d'Esquadra, que han desmantellat una altra plantació de marihuana, en aquest cas a Premià de Dalt, en una casa llogada on hi havia 1.389 plantes. Els agents van rebre informació d'un domicili on se sospitava que s'estava cultivant la planta i on, d'acord amb la companyia elèctrica, el consum de llum era superior a l'habitual i la connexió, a més, fraudulenta. En una inspecció des de fora del municipi, agents de la policia catalana van aturar el vehicle que sortia de la casa i van identificar-ne el conductor, que va reconèixer que tenia la plantació. Com a conseqüència d'això, va ser detingut per un presumpte delicte contra la salut pública. Ara està en llibertat pendent de ser citat pel jutjat de Mataró. Dins del domicili es va trobar tota una infraestructura pel cultiu de la marihuana en 4 habitacions i també al pàrquing. Els Mossos van intervenir totes les plantes i van desmantellar també la infraestructura. Clàudia Mateo i Jordi Pasqual són la pubilla i l'hereu de Calella 2021. Amb ells, Pau Bou, el nou fadrí, Paula Rejano i Miquel Coll, la pubilleta i l'arauet. El pubillatge de Calella ha renovat els títols, patint, això sí, fins l'últim moment, per la dificultat de trobar candidatures. La presidenta de l'associació que treballa pel manteniment de la tradició aquí a Calella ha reconegut avui al programa La Ciutat que han pres nota de la situació viscuda i que intentaran posar-hi remei perquè no es repeteixi.
Segons Adela Castellà, la presidenta de l'Associació del Pubillatge de Calella, les dificultats per trobar candidats, que no és nou d'aquest any, s'expliquen pel poc coneixement que en té el jovent. Per això han decidit fer-ne més promoció.
Quan et passa una cosa d'aquestes, la idea que hem tret o la d'allò és que algú està fallant amb nosaltres perquè ens haguem trobat això. En Jordi ho ha dit, la gent no ho coneix. Per tant, volem fer coses, campanyes, per anar donant-te'ns a conèixer més.
L'Hereu i la Pobilleta de Calella 2021 han intervingut avui al programa La Ciutat per explicar quines són les seves expectatives de cara a l'any que els presenta, quan seran els encarregats de portar el nom de Calella arreu dels països catalans i implicar-se en la tradició cultural.
La primera mort de Joana és la pel·lícula que es projecta aquest vespre a les 8 a la sala Mozart dins la programació del Calella Film Festival. El film, un drama dirigit per la brasilera Cristiane Oliveira, competeix a la secció Low Budget de produccions de baix pressupost.
La protagonista és la Joana, una nena de 13 anys que s'enfronta a la seva identitat. La primera sacsejada vital emocional que pateix és per la mort de la seva tieta Rosa, una dona que va viure sempre sola. Ella li va transmetre la sensibilitat artística i va ser l'única que va aconseguir accedir al seu univers personal. Amb el seu comiat, la Joana passa a obsessionar-se amb descobrir per què mai va tenir parella. La primera mort de Joana es projectarà en versió original subtitulada.
Això serà a les 8 del vespre. A les 10, el Calella Film Festival ha programat Un espíritu burlón, una comèdia ambientada als anys 40, producció britànica sota la direcció d'Edward Hall, amb Judi Dench i Isla Fisher entre el repartiment.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Tonight I will use my precious mystical gift.
La pel·lícula ens presenta en Charles, un famós escriptor de novel·la negra que pateix un bloqueig creatiu. Per ajudar a superar-lo, la seva dona Ruth organitza una trobada amb un mèdium que acaba convocant a la seva primera esposa. Per passar tota l'eternitat amb ell, vol matar-lo, però la jugada li surt malament. Una comèdia amb tims de sobrenatural que ha estat seleccionada finalista per a la secció creativa del certamen cinematogràfic calellenc.
Aquesta és la proposta del Calella Film Festival per la jornada d'avui. Recordem que les entrades costen 4,5 €, que es poden comprar a la web oficial del festival i que també hi ha la possibilitat de comprar abonaments.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment estarà marcada per l'estabilitat. Dominarà el sol aquí a la comarca en presència d'alguns núvols prims. Aquest matí també apareixeran núvols mitjans aquesta tarda, però en conjunt, com dèiem, sol i temperatures que aquesta passada nit han baixat i, a més de forma clara, ambient força fred en aquestes primeres hores de la jornada, ajudades també pel vent, vent moderat que bufa de l'oest-nord-oest aquest matí. Un vent que anirà girant a component sud-oest es mantindrà moderat abans del migdia ja i de cara a la tarda tres quarts del mateix. Per tant, la situació marítima avui dominada per la maró. Per cert, que les màximes pujaran de forma clara respecte a les d'ahir, amb valors que poden arribar fàcilment als 21 o 22 graus. De tota manera, tampoc són molt elevats. Són temperatures normals per les dates. Per la seva banda, l'estat del cel, com ja hem dit, dominarà el sol i de cara a demà s'espera un petit canvi de temps que ens afectarà durant el matí amb més nuvolositat i amb el risc d'algun petit ruixat, creiem que poca cosa, sempre de forma aïllada i poc important. Durant la tarda tindrem altre cop força clarianes. Les temperatures nocturnes pujaran perquè hi haurà més núvols a la matinada, però per contra també baixaran una mica les temperatures màximes, amb vents fluixos al matí de direcció variable, la tarda altre cop del sud-oest, com a molt lleugerament moderat, situació marítima dominada pel marejol a marees de mar de fons. De cara a dijous, d'entrada s'espera que es mantingui la bonança, el domini del sol i les temperatures que, durant les hores centrals del dia, tornarien a pujar una mica, màximes cap als 20 o 21 graus. Les zones més càlides de la comarca doncs seran les que sovintejaran, per tant, un temps força tranquil, novament de cara a dijous.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 25 minuts, posem punt i final aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió d'avui dimarts 5 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres, i tornarem aquí amb vostès demà a partir de la 1 amb més notícies. Fins llavors, poden seguir connectats a l'actualitat local a través del portal de notícies radiocalellatv.cat. Fins demà, bon dimarts.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.